Arribem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.
Són les 10 i 5 minuts, continuem aquí al dia. De moment llueix el sol i tenim un cap de setmana per davant que sembla que també lluirà el sol. Bon dia de nou, Joana.
Bon dia de nou, Marta. I doncs sí, podem dir que no tanta calor com han tingut en els darrers dies. El vent de gregal deixarà un ambient més fred, més refrescat, sobretot al nord, on els valors màxims quedaran entre els 21 i 23 graus, fora d'aquests 28 i 30 que han tingut alguns dies. A la resta, la temperatura màxima serà de 24 o 26 graus, cel variable, més sol a partir del migdia.
Un cap de setmana perfecte per prendre un poc el sol i gaudir de la platja, ara que encara no hi haurà tanta de gent. I com solen fer cada dia en aquesta hora, obrim una finestra al nostre arxipèlag i ara connectarem amb el Puig de Randa per veure en directe com està el cel, que ja el podem veure, aquest sol sí que llu damunt tot aquesta, damunt tot aquest paisatge. Veiem els núvols que estan just en els fons. No amenacen gaire pluja, per tant, la previsió que hem fet de que hi haurà sol aquest cap de setmana sembla que s'acomplirà. Marta Garau.
Tenim una imatge més, Xisco Nadal.
Volia dir que et sol ha sortit per els dies de aniversari. Per si qualcú no m'ha escoltat a les 9, la Marta Garau avui fa...
I si vull
pegar
un cafico, també puc, exactament. Perquè mira quin bon temps tenim.
Perquè penses que quan una dona compleix 55 anys, se mereix nedar el cap de setmana del seu aniversari.
Que dolent! A més, diuen que si nedes quan fa fred, pots preservar, no?, la teva joventut. De fet, la gent que neda cada dia de l'any se troba molt bé. És com una garantia de salut.
Un lifting no natural.
En els meus, 55.
55. Això m'han dit.
Jo avui de matí havia sentit 35, però bé, no sé quina és la xifra real.
Bé,
mai he tingut, por de dir-ho, 47, perquè sóc, i ara ho diré, ara, tant de xerrar, sóc quinta d'en Xisco Nadal.
Exactament, va néixer l'any 1979, a la frontera entre els millennials i la generació X. Nosaltres per un any som X. I veiem ara la Sabina, on també, Formentera, on també feia bon temps, com sempre, mostra amb aquest...
Aquí bé, no, un poc manco, eh?
Perdoneu, és que m'he quedat en la imatge anterior. No hi ha gaire sol.
De fet,
la càmera se remena, teniu tota la rosa, emoció de l'aniversari. M'ha fet veure-ho tot lluminós. Veiem com hi ha vent a la càmera i se remena una micona, per tant...
Això, o hi ha una gavina damunt la càmera?
També és cert.
Però bé, sí, se remena un poc.
Tu què creus, que és gavina o vent?
Jo crec que és vent. Crec que és una mica de vent.
Algunes vegades hem vist ocells, eh?
Sí.
Ara mos renyaran els homes del temps, per aquest anàlisi que fem tan passional en el nostre dia a dia. En tot cas, de cara al cap de setmana, bon temps. Però tenim altres qüestions que compartir amb els oients i espectadors molt més serioses, així que anem per feines. Continua avui un dia més la repercussió per la reincorporació a la feina del professor condemnat per assetjament, Miguel Roldán. Joana.
Sí, Marta, les famílies de l'escola de Son Pisat de Palma continuen avui en vaga i no duran els seus fills a les classes. Ahir el balanç va ser de 6 de cada 10 famílies que varen secundar aquesta aturada. Asseguren que continuaran amb aquesta protesta fins que la situació no es resolgui.
El cas ha tingut molta repercussió i justament ahir la ministra Cira Rego també va anunciar que el govern central reformarà la llei perquè els docents condemnats per assetjament no puguin fer classes.
Poden saludar en aquests moments Marina Coves, que és presidenta de l'Associació de Pares i Mares de Son Pisat. Marina, bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per la cridada.
Confirmen, Marina, que avui, un dia més, vostès secunden la vaga.
Sí, efectivament. Les famílies estan molt unides. Volem un entorn segur, que l'escola sigui un entorn segur, i no aturarem fins que això sigui possible.
Dèiem, senyora Cobas, que ahir mateix va visitar les Illes, les Balears, la ministra Cirà Rego, que va anunciar una reforma de la llei. També la presidenta del govern, Marga Proens, se va pronunciar al respecte. Què li sembla aquesta possibilitat de que se reformi la llei i que els docents condemnats per assetjaments no puguin impartir classes?
Sí, teníem coneixement de que això s'anava a modificar, l'OPIBI s'ha de modificar, perquè evidentment tots els delictes no entren, vist el cas que tenim entre mans. Mos pareix perfecte, això s'ha de fer, i en la major brevedat possible, però el problema el tenim ara. I no només el té ara a Son Pisà, sinó que el té... El problema el té la conselleria, ara mateix el tenim a Son Pisà, però aquesta persona votarà d'escola a escola. Fins que aquesta llei estigui aprovada, no? Llavors, sol·licitant mesures ja.
De totes maneres, hem parlat amb un missatge just a la tertúlia sobre aquest tema, i clar, si se modifica tampoc tindrà caràcter retroactiu, que m'imagino que això per vostès també és una preocupació.
Pues sí, de fet, imaginàvem que això tindria caràcter retroactiu. O sigui, no ho sé, no tenim informació al respecte, però ens agradaria que fos així, evidentment, perquè si no estem igual.
Clar, de moment, perdó aquest matís, de moment la consulta primera que hem fet nosaltres a primera hora davant un missè és que seria complicat que tingués efecte retroactiu, però en tot cas veurem el recorregut que pugui tenir.
I en aquest cas, Marina, l'Associació de Pares estudia algunes actuacions en cas que aquesta situació es perllongui en el temps. Clar, deduïs un parell de dies de vaga, els nins han d'anar a escola perquè han de rebre la seva formació. No sé, l'Associació de Pares, si teniu pensades altres tipus d'actuacions al respecte.
Bueno, evidentment, entenem a totes les famílies, totes les situacions. Som una escola molt gran, quasi 500 alumnes. Entenem les situacions familiars. No és fàcil, perquè a part de que els nins i les nines perdin classe, doncs no és fàcil, no?, la conciliació. Ho entenem, estem superorgulloses de la resposta de les famílies i ho agraïm. I, evidentment, anirem fent accions a mesura que se vagin desenvolupant els dies, no? També dilluns tenim una reunió a l'hora baixa en la conselleria, a la Direcció General de Primera Infància, i, bueno, anem a veure què obtenim, no?, d'aquesta reunió.
Justament ahir el docent va ser citat d'urgència per la Conselleria d'Educació. Vostè comentava que el problema el té ara la Conselleria d'Educació, que imagino que estan estudiant possibles mesures, però sí que és cert que també la Conselleria no pot fer una cosa que el jutjat no ha decidit, perquè hem de recordar que aquest professor no està inhabilitat. Per tant, la Conselleria allò que no pot fer és passar per davant la justícia en qualsevol cas. Creuen, però, que se podrien prendre mesures després d'aquesta reunió que se va mantenir ahir amb el professor, o esperen que hi hagi alguna manera de trobar una solució al respecte?
Home, nosaltres esperem que els responsables de res, que és la Conselleria d'Educació, perquè evidentment el centre en cap moment és responsable del personal que té, vull dir, són funcionaris públics, no?, assignats per llistes, llavors creiem que el qui té la responsabilitat és la Conselleria d'Educació, evidentment. Nosaltres no, vull dir, som pares i mares, no tenim potestat per molt més que unir-nos i fer força.
Marina, comentava vostè abans, no?, la reunió d'avui, quins seran els arguments, què és el que esperen que pugui sorgir?
La reunió de dilluns. Bueno, no ho sabem, estem oberts a propostes, però evidentment volem propostes i mesures, o sigui, volem solucions. Perquè la gent no està tranquil·la, les famílies no estan tranquil·les i els nins i les nines ho estan passant molt malament. De fet, hem sol·licitat suport psicològic, tant pels menors com per les famílies.
Clar, perquè en els menors, perdona Marta, no sé com heu gestionat les famílies aquesta situació, no sé si els heu hagut d'explicar o tant o no per explicar-los perquè no els aduïs a escola. Se'ls ha explicat?
Claro, bueno, nosaltres des de l'Associació de Pares i Mares, evidentment, hem donat un missatge tranquil·litzador de que cada família, cada casa pot explicar en un llenguatge adequat a l'edat de la nina o el nin la situació, sense tampoc no entrar en detalls, perquè no és necessari, però bueno, sí que, evidentment, els nins i nines saben que no estan anant a escola i estan fent una vaga i també pensant que això és una eina educativa per ells, no? Perquè comunitàriament, o sigui, si ens juntem, potser se poden aconseguir coses. Tots sols no, però la unió fa la força.
I Marina, de moment, el balanç d'ahir va ser que 6 de cada 10 famílies van donar suport en aquesta vaga. També aquí hi ha un problema de conciliació, perquè segur que hi ha famílies que volen donar suport a la vaga, però tal vegada no poden, veritat?
Evidentment. Sí, som conscients que moltes famílies ens donen suport, evidentment, però per les circumstàncies personals i familiars, penseu que som una escola molt gran, molta rotació d'alumnes, hi ha molta gent nouvinguda, hi ha molta barrera idiomàtica, i entenem totes les situacions i les donem les gràcies perquè sabem que ens recolzen malgrat no puguin estar de vaga, no? Això és així.
De moment, la següent passa, com vostè deia, serà de cara a dilluns, en aquesta propera reunió. Exacte. Estirem pendents dels nous arguments i de les noves decisions, en cas de que es puguin prendre. En tot cas, valoraven significativament, no?, aquest canvi a la reforma de la llei, sobretot perquè aquest cas ha suposat un precedent. Jo crec que això és important, li ha donat moltíssima visibilitat i podrà suposar un precedent de cara a un futur. M'imagino que per aquesta part sí que satisfets.
Sí, evidentment estem molt contentes i esperant que això sigui el més aviat possible i els resultats els puguem veure el més aviat possible.
Estic molt agraïts, Marina Covas, recordem oients i espectadors, és presidenta de l'Associació de Pares i Mares d'aquesta escola, Som Pissà. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Continuarem pendent d'aquest cas. Mentrestant, també vos explicam altres qüestions molt importants per les nostres illes, com és la situació dels aqüífers, perquè torna a generar certa preocupació, no només per la manca d'aigua, no només per posar el focus a un estiu que probablement serà molt calorós, sinó també per la qualitat d'aquesta aigua, Joana.
Sí, perquè segons dades recents, ja n'hem parlat en aquest programa, analitzades per Greenpeace, la concentració de nitrats de l'aigua supera els nivells recomanats per la comunitat científica a 50 municipis de les illes. I el que és més preocupant, a 15 municipis es sobrepassa també el límit legal d'aquests 50 mil·lígrams per litre, així que preocupació al respecte.
Mallorca concentra la major part dels casos, però també n'hi ha Menorca i a Eivissa. De fet, només una desena de municipis tenen nivells considerats segurs per sota dels 6 mil·lígrams per litre recomanats. Els experts alerten que aquesta contaminació és sovint invisible, però pot tenir conseqüències per la salut, com un major risc de malalties, com podria ser el càncer colonorectal.
Les principals causes apunten a l'activitat agrària intensiva, especialment l'ús de fertilitzants i també les de ramaderia. Tot plegat en un context de pressió creixent sobre els recursos hídrics i amb uns aqüífers que són clau per al subministrament d'aigua a les Balears.
Avui volem analitzar en quin punt es troba aquesta situació i quines són les mesures que s'impulsen des del govern. I ho farem precisament amb el director general, Joan Calafat. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies. Clar.
No, encantats de tenir-te aquí. I quina seria la radiografia actual dels aqüífers de les Balears?
A veure, jo voldria fer una matisació. Nosaltres, a l'administració hidràulica, no parlam d'aqüífers contaminats. Nosaltres parlam d'aqüífers que estan en mal estat. I estan en mal estat un aqüífer quan supera alguns dels paràmetres que, d'acord amb la reglamentació sanitària o ambiental, pues els supera. En aquest moment nosaltres tenim 87 masses identificades. D'aquestes 87 masses en tenim 41 que presenten mal estat, d'acord? I això representa el 46,4% de les nostres masses d'aigua. Però vos diré, d'aquestes 41 masses n'hi ha 15 que tenen nitrats i clorurs. Però només n'hi ha 8 que només presenten nitrats. Per tant, jo voldria enviar un missatge de tranquil·litat, perquè aquest informe, per ventura, ha mesclat coses de planificació hidrològica i de reglamentació amb recomanacions sanitàries que, bueno, segurament tenen un fonament científic, però ens han de veure les coses amb una certa tranquil·litat, perquè la situació no és tal com s'ha plantejat. Eh?
No ens han d'alertar, però sí que és vera que, per exemple, municipis com Sa Pobla o Petra...
Alguns de Menorca.
Sí, però bueno, en els darrers dies s'ha parlat sobretot d'aquesta zona de Reguer Pla, no? Una zona on hi ha molta pràctica d'agricultura intensiva. Coincideixen les dades oficials amb les conclusions de l'informe? Vull dir, han pogut llegir l'informe de Greenpeace i ara vostè de per aventura han mesclat conceptes o han mesclat coses. Entenc que, per tant, no poden estar del tot d'acord amb allò que explica aquest informe de Greenpeace.
A veure, s'han agafat informació de les nostres bases de dades i del sistema nacional, no? que al final el que fan és recollir l'analítica que fan cada un dels ajuntaments i que ells mateixos publiquen. Jo, les dades que jo vos planteig són aquestes. Parlar de contaminació de contaminats, per ventura hauríem de matisar si estan en bon estat o no. Evidentment, quan millor sigui la qualitat, pues, millor per el tema salut i sanitari. No?
I com descriuria la qualitat a banda dels nitrats? Perquè també hi ha altres factors que ho determinen, que si creixement urbanístic, turístic, impacte, hi ha tantes coses que poden afectar la qualitat. Com descriuria?
A veure, el tema de la contaminació, perdoneu, el motiu de que se superin determinats paràmetres, evidentment se van fer estudis i se coneix que ve definit per una banda per l'utilització de dobs a l'agricultura, per concentració de determinades indústries ramaderes, que en aquest cas estan fent un esforç des d'agricultura molt important per corregir i per millorar aquestes tècniques de dob. I per l'altra banda estan tots els abocaments, els abocaments no només de depuradores, que tiren en les nostres lleres i per tant acaben en els nostres aqüífers, sinó també totes aquestes abocaments que se fan d'habitatges en sòl rústic. Les zones famoses antigament, i mal dit...
Abocaments evident... il·legals, se refereix.
No.
Alguns també poden determinar, no? Els il·legals també condicionen.
No se trata d'abocaments il·legals, se trata de cada habitatge que està en sòl rústic, que n'hi pot haver 60.000, cada un té un sistema autònom de depuració. I així com hem de millorar també les depuradores i els afluents de les depuradores, també hem de millorar aquests tractaments que se fan a nivell individual a cada un dels habitatges. Per tant, això és la contaminació que en deim difusa, perquè se va fent a diferents punts del territori, i penseu que no tots els aqüífers manifesten aquests paràmetres superats de 50. Per què? Perquè hi ha aqüífers lliures. Un aqüífer lliure seria aquell que si li tires una goteta així continuada arribaria a l'aqüífer, i aquells que estan confinats. Els confinats no se veuen afectats, i se veuen afectats aquells lliures. Per això ho veiem a Campos, ho veiem a la Pobla, ho veiem a l'Esplà de Sant Jordi, perquè són aqüífers lliures a moltes de les seves zones.
Clar, seguint el nomenclàtor que ara proposava el director general, Joan Calafat, quines són, en aquest sentit, com pot afectar a les poblacions aquestes 41 masses d'aigua que estan en mal estat, si justament et toca viure de vora, això com pot afectar la qualitat de la vida de la població que tenen al voltant?
A veure, nosaltres crec que cap allà on hem d'anar és a tenir aigües de millors qualitats. I, evidentment, millorar els tractaments. L'administració està fent un esforç, i no només a nivell legislatiu, sinó també d'execució, de millora de les nostres infraestructures. No? La darrera directiva de depuració redueix a la meitat els contaminants, els nutrients, en aquest cas nitrats i fosfats, que pots deixar una vegada que has depurat l'aigua. I com que ara ja no xerram de depuració, sinó que xerram de regenerar l'aigua, arribarem a tenir unes qualitats que això quedarà corregit. És una qüestió de temps, és una qüestió d'inversió. És cert, necessitem invertir per millorar aquests cabals. En quant a les zones urbanes, que representen el 70, si no el 70, 65% de l'aigua que utilitzem, pues tenim aigües de molta qualitat a molts llocs. En aquest cas, que tenim aqüífers contaminats per nitrats, com hem dit abans, per seguir un poquet la nomenclatura que ha utilitzat Greenpeace, són aqüífers que tenen poca pot pas dins l'abastiment de les nostres illes. I, per tant, jo crec que en el futur el podem veure amb un cert optimisme, perquè tot això se podrà corregir.
I imagino també que la conselleria està fent esforços per regenerar aquesta aigua, per emprendre diverses actuacions, per millorar la qualitat de l'aigua. Quines són?
Clar, aquí passa una cosa. Moltes vegades parlem de que la inversió és molt elevada, però el cost de no fer...
També és molt car.
El cost de sinacció, ara l'estan veient, no? El fet de mos passar molt d'anys sense fer el que havien d'haver fet, i els polítics el que han de fer és donar solucions als problemes. I el més fotut és tenir-los amagats. Si no fas, després no només tens un cost econòmic, sinó que després tens un cost ambiental, tens un cost social i tens un cost econòmic, no? I és el que mos està passant. I ara hem de corregir tot això. I hem de fer tot allò que havíem d'haver fet sempre de manera sostinguda, doncs ara hem de fer un esforç. Per això aquesta legislatura estem intentant fer un gran pla d'infraestructures. Però vos dic una cosa, això no és una legislatura invertir 500 o 600 milions d'euros. Això se tracta de que s'ha de fer una inversió sostinguda en els temps, que potser és del 2% del producte interior brut de la nostra comunitat autònoma. Però és que s'ha de fer, perquè si no, no tindrem mai aigua de qualitat als nostres aqüífers.
Segurament d'aquí, no?, que s'hagi donat tanta importància a, fins i tot, fer una conselleria sobre el cicle de l'aigua, no?, que tampoc no n'hi havia hagut fins ara. Més enllà de l'estat o mal estat d'aquestes masses o d'aquests aqüífers, senyor Calafat, com anem de reserves? Perquè ara començarem aquesta travessia pel desert de que si no plou, si mos fa falta aigua, si mos venen a visitar moltes persones... Com anem? Com anem de reserves?
Bé, hem vist les darreres dades, que eren des mes de març. Hem vist que estem millor, jo crec que bastant millor que l'any passat. És vera que mos pensam i veiem que ha plogut molt. És cert, ha plogut molt, però és que veníem d'una situació molt complicada. No? Aleshores, hem de pensar que hem vist que els aqüífers petits, que són els que s'abuiden ràpidament, també s'omplen ràpidament, i aquests s'han omplit. Els aqüífers més grans, que són aquells que mos donen més resiliència, són aquells que, malgrat hi hagi sequera, pues mos segueixen donant aigua, aquests els acosta més recuperar-se. I hem vist que ara estem a un 54% de reserves. Amb aquestes reserves hem d'estar tranquils, perquè aguantarem aquesta temporada i hem de tenir una miqueta a la vista que totes aquestes inversions, aquests esforços que estan fets els ajuntaments, pues mos duran cada vegada ser més eficients i anar corregint aquest dèficit que tenim. Hem de ser conscients d'una cosa, que els recursos naturals no són suficients per garantir l'abastiment. Les nostres illes necessiten 145 milions de tonelades anuals per l'abastiment urbà. Després en necessitem 60 més per la resta d'usos. Clar, si nosaltres de recursos naturals només en tenim 90, doncs els altres els estem aportant del sistema de desalació. I el nostre gran problema és que no tenim ni seguretat hídrica ni resiliència hídrica. Els nostres predins eren molt resilients, perquè cada gota d'aigua l'aprofitaven. Si podien tenir dues cisternes, els detenien. I eren molt resilients. Això no passava de tortota. El nord d'Espanya, per exemple, que estan avisats a tenir molta d'aigua, són poc resilients. Quan tenen sequera, ho passen pitjor que nosaltres. El que passa que nosaltres aquesta cultura l'hem anat deixant i no tenim resilients, no som capaços, ni en temes d'inundacions, ni en temes de sequeres, de tenir capacitat d'aguantar i recuperar-nos aviat. I tampoc tenim seguretat hídrica. Per què? Pues perquè si depenem, fixeu-vos que si d'aquests 40-140 milions de tonelades ja n'hem de produir amb desalinitzadores quasi 35, vol dir que tenim una dependència de fabricar aigua molt important. I hem de tenir, quan tens una fàbrica, has de tenir seguretat, perquè si són màquines i quan s'espanyen els has de poder substituir, no? I aquest és l'objectiu. Hem de fer un pla d'inversió sostingut per aconseguir tenir seguretat hídrica i resiliència hídrica.
És que és un pla a llarg termini, com vostè ho ha explicat, per perquè suposant. Inclou una inversió molt important, desaladores, infraestructures, però no ho han dit encara i jo crec que estaria molt bé també reforçar aquest missatge, la consciència individual, ara que apel·lava vostè als nostres padrins, a les generacions anteriors, ara mateix hi ha un malbaratament d'aigua brutal. Jo crec que la gent encara no és...
Jo vull ser positiu en una cosa. Ara mateix, a les nostres illes, tenim una mitja de pèrdues, el que dèiem aigua que no comptabilitzem, del 22,21%. No? Fa uns anys estàvem per damunt del 26 i el 27. Per tant, hi ha una consciència, hem romput un paradigma. Ara els ajuntaments se preocupen d'això, no? Hi ha coses que criden molt l'atenció. Per exemple, Sant Josep a Eivissa ha reduït 15 punts el nivell de pèrdues que tenia. I per illes, per exemple, tenim Mallorca, està un 21-26. Menorca està un 22-74. A Eivissa són els que estan més malament. Tenen que fer més feina perquè estan a un 24-75. I Formentera està a un 14-54, no apareix. Clar, estan a nivells. Hi ha ajuntaments, com pot ser Soia, com pot ser Pollença, com pot ser el Cudi, que el dia que tenen uns rendiments molt molt superiors en els que nosaltres vàrem fixar en el pla hidrològic, xerram de 10, 11, 12%, que això, diguem que és ideal, no? És el que hauríem d'anar tots, per tant, hi ha una consciència. I la gent ara sap que no mor basta. I ho ha de saber, que vivim en un context canviant, a nivell climàtic, que cada vegada, penseu, els darrers 10 anys, la nostra població ha pujat amb 80.000 persones. 80.000 persones. Ara vos faré un símil perquè és molt gràfic. És equivalent al que mos donen els dos embassaments. És a dir, en 10 anys necessitem dos embassaments més que han hagut de suplir amb infraestructures, fabricant aigua en desalinització. I això ho hem de tenir assumit i ho hem de gestionar de la millor manera possible.
Clar, na Marta apel·lava en aquesta responsabilitat individual. Vos heu dit que els nostres padrins tenien aquesta resiliència, que si tenien dos pors en tenien, però nosaltres, des del punt de vista individual, allò que poden fer és no malbaratar aigua a la dutxa, no malbaratar aigua quan mos rentant ses dents, procurar no omplir cada estiu tota sa piscina i mirar de conservar sa aigua i mirar de sanejar-la de qualque manera per no haver de tornar a omplir sa piscina. Clar, aquest canvi de paradigma el govern com se planteja, perquè és cert, jo se'l diu, pensava, quan te dutxes, jo que tenc termo, quan obris fins que t'arribes a aigua calenteta, si no vols tremolar com una fulla de parra, se perden un munt de litres. Haurien d'anar sempre amb un poal i tenir-la ja guardada per després aprofitar-la per qualque cosa. Quan mos raspallant ses dents, haurien de saber que potser haurien d'omplir el tassonet amb una mica d'aigua pel col·lutori i no tenir el grifó obert. Clar, tot això són accions individuals que hi ha dies que te despertes i no estàs per salvar el món. Clar, com ho feim, en això, senyor director?
Bé, jo crec que és un tema d'educació, no?, i de sensibilització. I ho hem de començar des de les escoles, no?, ensenyar als nostres nens i nines que això que estàs comentant tu, pues, és important. Això seria ideal, no?, aconseguir això. Però fixeu-vos, qualcú, ara ja vos pregunto, una persona normal que viu a un habitatge dins una ciutat, a un dels nostres pobles, pues necessita uns 50-60 tonelades anuals. Això igual no mos ho hem plantejat, però això és el que necessita avui en dia. Això és el perfil de consumidor. Però el nostre consum mig, perquè també hi ha gent que té jardins i gent que viu fora de vila, estem en 90-91 una tonelada per habitant. Clar, si nosaltres aconseguíssim aquests 90 baixar-los a 50, fixeu-vos la carreteria, en sensibilització. Però això són les dades que a dia d'avui és el perfil de consumidor que tenim a les nostres illes. Però n'hi ha que se'n van a 500, vull dir, això és un mix. I una dada que vos vull donar. Aquests 140 milions de tonelades, que ja vos deia per l'abastiment urbà, perquè a vegades hi ha una discussió sobre el turisme, no? El turisme en consumeix al voltant d'un 35. No? Per tant, ho hem de veure des d'aquesta perspectiva, que hi ha determinats moments de l'any que necessitem aportar més aigua, i és quan menys aigua tenim en els nostres aqüífers. No? I això ho hem de fer compatibilitzar amb una gestió integrada de tots els actors amb això, ajuntaments, consells i nosaltres, que tenim aquestes competències d'aigua en alta. No? Vos t'estic donant molta informació, però és que convé que la gent conegui, perquè moltes vegades la gent no té dins el cap que necessita una persona a les nostres illes per passar tot un any, no? I que poden fer perquè per davallar i hem d'aconseguir ser més eficients i també reduir el consum. I una cridada, és a dir, el que se'n va per la nostra aixeta, el que se'n va per allà, això és superimportant, cuidar-ho molt. Perquè la gent ara veu a la millor, se pensa, desalinitzar és molt car. Miri, a dia d'avui mos costa tant de depurar com desalinitzar. És a dir, mos gastem, tenim depurant 85 milions de tonelades a les nostres illes, i mos costa 85 milions d'euros. És a dir, que cada metre cúbic, cada tonelada que se'n va a la depuradora, mos costa un euro depurar-la en les condicions que ho depuram ara. Si la volem regenerar, mos ne costarà 1,35 €, no? I de salar mos està costant 1,06 €. Per tant, perquè vegeu que el que tiram per aixeta, hem de ser molt responsables.
És molt important aportar llum sobre aquestes xifres molt que ho ha explicat vostè, perquè jo crec que també és fer una crida en aquesta responsabilitat individual a la que feien, perquè cada petit gest compta, i crec que és molt interessant mantenir aquestes converses, sobretot de cara a l'estiu. Recordem, 54% de la capacitat dels embassaments un mes d'abril, encara queda estiu per davant. És una valoració, com deia el director general de Recursos Hídrics, de moment positiva, i sobretot actuacions a llarg termini. Moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa, ha estat tot un gust.
Ja vos agraeix que mos doneu aquests espais, perquè poden transmetre als nostres ciutadans i ciutadanes que la gestió de l'aigua és un tema fonamental, que és un bé essencial per a la vida i que l'hem de cuidar, perquè hem de deixar als nostres fills una miqueta com mos la varen deixar als nostres predins. I com que antes vos he sentit, per fi, perdona-te molt d'anys.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, aquest 55, i per molt d'anys i abans.
Moltíssimes gràcies, director. Tot un plaer.
Fins a pròxima.
Són les 10:33, una petita pausa per publicitat i continuen tot d'una. Tothom se pensarà que tinc 55 per la teva culpa.
Xisco de dalt, que has fet.
No, mem, una cosa, vull esclarir-ho. Na Marta Garau és del 79. Avui em fa 47, com faré jo 47 el mes de juliol. Ho dic perquè ha estat una petita dolentia, ara vull esclarir-ho.
Una més. Una dolentia més.
Per no crear
més
aquest dubte en el públic illenc.
Petita pausa, continuem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és patrimoni.
El 25 d'abril arriba a la Mallorca 312 OK Mobility, la cita ciclista més emblemàtica de l'illa. Molta força a tots els participants locals en la recta final de preparació. I per la resta, no us ho perdeu. Veniu a viure una jornada única sobre rodes i a compartir la passió pel ciclisme. Consulteu l'afectació de carreteres a mallorca312.com.
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Volem parlar avui també de la situació de les aerolínies amb l'augment del preu del combustible, perquè continua en el punt de mira. Des del passat dia 16 de març, atenció, la companyia Volotea està aplicant un recàrrec addicional als bitllets ja reservats que pot arribar a ser de 14 euros en funció del preu del combustible, Xisco.
Així és, Marta, aquest recàrrec s'anuncia amb una setmana d'antelació i s'afegeix el preu que ja has pagat al moment de fer la reserva. Es tracta d'una mesura batejada com a Fair Travel Promise, que respon a l'enfocament de la companyia de no introduir suplements fixos de combustible arbitraris. Però realment és una pràctica ètica o podria considerar-se abusiva?
Segurament no és del tot neta ni ètica, però vos explicam el procés perquè és un poc mal d'entendre. Resulta que Volotea pren com a referència els preus del mercat de combustible 7 dies abans de la sortida del vol que hem de fer i ajusta el preu dels bitllets a l'alça o a la baixa. Supos que sempre és més a l'alça que a la baixa. En cas d'increment, en cas de pujada, l'aerolínia s'aplica un suplement de fins a 14 euros, com deia el meu company, per passatger i per vol. Per contra, si els preus disminueixen, es compromet a tornar als clients la diferència fins al mateix import. L'entitat Asofin, per part seva, a la qual pertany la nostra col·laboradora dels divendres, Cristina Borrallo, ja s'ha manifestat contra aquesta pràctica i avui ens ve a parlar-ne una miqueta més a fons. Bon dia, Cristina, com estàs?
Bon dia.
D'entrada, no? Volotea ja s'ha ensumat la situació derivada d'aquest conflicte bèl·lic i ha decidit actuar en pro del seu benefici, no? Com valorar-ho? La mesura i de quina manera vos hi oposeu.
És una pràctica totalment abusiva. Pensem que hi ha un reglament europeu, el 1008 del 2008, hi ha un article concret, l'article 23, que mos diu que el preu no se pot tocar. És a dir, el consumidor, quan compra, en aquest cas, un bitllet de transport aèri, ha de saber exactament el preu final que pagarà per aquell servei que li han de donar. Per tant, aquesta pràctica que ha iniciat aquesta companyia, que no és una companyia estrangera, és una companyia de Barcelona, o sigui, Volotea és una empresa nacional, és una pràctica que podríem dir que és totalment abusiva, perquè està ficant en el consumidor en una situació d'imprevisió total, perquè amb 7 dies d'antelació li poden dir que el preu ha pujat, i l'alternativa que li donen és la cancel·lació, tornant-li el bitllet amb un crèdit Volotea, és a dir, ni tan sols li donen els dobbers, sinó que li donen un crèdit perquè empleïn aquest dobbers per un altre viatge, i per tant el consumidor se veu totalment desemparat, perquè en aquell moment pensam que la persona que viatja ja té contractat un hotel, ja té contractada esta vegada activitats, ja se veu amb una situació de he de comprar un altre bitllet amb una altra companyia, amb un preu més alt, i per lo tant acceptaran, no perquè hi estiguin d'acord, sinó per sortir-ne d'aquella situació. Per tant, aquesta pràctica consideren que és totalment abusiva, i aquí l'Estat, en aquest cas Espanya, que és una empresa nacional, ha de prendre mesures de manera urgent.
Clar, diuen que pugen el preu del bitllet per mort de la pujada del preu de combustible, però vos consta que hagin tornat doblers en els usuaris perquè el combustible estigués baratíssim i ells no volguessin fer negoci perquè són una companyia transparent?
No mos consta que hagin fet cap reemborsament econòmic en cas de davallada de preu. De fet, això és una mesura que moltes d'empreses estan, n'hem parlat de dies anteriorment, estan aprofitant d'aquesta avinentesa, d'aquesta situació bèl·lica per pujar preus de manera injustificada, i Volotea directament el que ha fet és treure aquest, de 7 d'abril va treure aquest comunicat compromiso de viaje justo, li diuen, i aquest compromiso de viaje justo que han publicat a la seva plana web és totalment arbitrari, perquè al final el consumidor no té ni idea de la situació, ni pot controlar el preu, ni té la capacitat per controlar si aquest preu, aquest plus que m'estan afegint és real o no és real, perquè qui sap el preu per litro de carburant, és a dir, és impossible de calcular pel consumidor, i sobretot insistim, el reglament europeu és claríssim de que la persona quan contracta no li poden canviar.
És el que dius, la pràctica no compleix amb la normativa europea, i la normativa europea diu que tu pagues, fas clic i la quantitat ha de ser la definitiva, no de sobte. Imagina't que compres el vol i voles 3 mesos després. Podria passar, evidentment, que t'assumessin aquests 14 euros, però també podria passar, no dic per Volotea, tal vegada per altres companyies, que cancel·lassin aquest vol, com han anunciat.
Clar, podria ser. Sí,
que seria el pitjor escenari.
Si mos trobéssim amb un escenari de cancel·lació massiva de vols perquè ells consideren que el vol no li surt rentable, doncs la persona que s'havia afectada, que això podria ser, molta alerta amb aquest tema, que sàpiguen que tenen un dret com a consumidors. Aquí és un altre reglament de 2004, i aquí hi ha aquest reglament, el que te diu és, escolti, m'ha de tornar el reembolsament del bitllet, més una indemnització addicional en funció de la distància del vol, i una indemnització addicional si això m'ha generat un perjudici. Aquí, imaginant que Volotea i altres companyies el que estan fent és un anàlisi de costos, de dir, aquests vols que tenen programats me sortiran rentables o no, percentatge de persones que me reclamaran, perquè la gent a vegades no reclama, i faran aquest anàlisi. I Volotea, doncs, és la primera companyia que hem vist que ja inicia aquesta pràctica, i també molta de cura, perquè si tu en aquests 7 dies d'antelació no acceptes aquest canvi, què podria passar? Que tu arribessis a l'aeroport i en el moment de fer s'embarca, d'entrar a l'avió, que són situacions molt freqüents, desgraciadament, que no te deixin pujar, que no te deixin embarcar a l'avió perquè no has pagat aquest import que els hi surt pendent. Per tant, molta de cura amb les persones que tinguin un viatge d'aquí poc amb aquesta companyia.
I Volotea sols una d'aquestes companyies a la qual la gent denuncia amb freqüència per diferents tipus de pràctiques?
Sí, tenen pràctiques, no arriba a ser com altres, tipus, no diré no, però bueno, altres companyies sí que són estrangeres.
De color blau.
Estrangeres, que aquestes sí que, bueno, tots els límits de la normativa o directament la traspassen perquè no compleixen ni en matèria d'equipatge, facturació, en fi. Sí que és cert que Volotea, que és una companyia nova, recent, creada l'any 2011, sí que té un índex de reclamacions i un índex de demandes judicials molt potents en relació al número de viatges que fa, pensant que és una companyia petita i és altament demandada.
I més enllà de companyies aèries, ara que tot puja, ara que dèiem que fins i tot, avui de matí ho comentaven, no? Fins i tot els preservatius, no? Veuran com el seu preu s'incrementa per mort d'aquest conflicte bèl·lic, no? I d'aquest tancament de l'estret d'Hormuz. Hi ha altres companyies, empreses, que davant la crisi del combustible estiguin prenent mesures, ja no dic que pugin preu, sinó mesures poc ètiques?
Sí, poc ètiques, i també pensam que hi ha una màxima en dret, que és que el preu d'un contracte no se pot modificar unilateralment, pensant que són contractes que nosaltres ja tenim signats, tancats, pagats, per tant, que de sobte mos modifiquin les condicions i lo més essencial, que és el preu del contracte que jo he pagat, no me'l poden modificar. Qüestió diferent és que les dues parts negociïn de mutu acord, com està passant, per exemple, en l'obra pública, que hi ha empreses que estan intentant negociar amb ajuntaments i demés aquest sobrecost que estan tenint. Una cosa és una negociació mutua entre les dues parts i una altra, el que moltes empreses estan fent, que són contractes que ja tenen signat, i el que t'estic fent és pujar el preu unilateralment, perquè a mi no me compensa els costos, els sobrecostos que pugui tenir per mor d'aquesta situació bèl·lica, no? Però pensant que l'empresa aquí ha d'assumir aquesta avinentesa, al final, com a empresa, són situacions que se poden donar, igual que pugen els preus també, davallen, i quan davallen els preus no avisen en el consumidor per dir-li tot torna a ser diferència perquè es veu davallat.
No poden ser com la borsa, que depenent del preu de la benzina, del querosè, t'apliquin una taxa o una altra.
Clar, perquè si no, si tu ets una persona previsora, com en el teu cas, Marta Garau, compres un viatge en 4 mesos d'antelació, si després, a l'hora de la sortida des volta, diuen, no, és que són 50 meses d'anada i 50 meses de tornada, ja me diràs quin negoci. Que, per cert, perquè en els oients i espectadors et quedi clar, si qualcú mos cancela un vol per motius de preu, estan obligats no només a tornar-nos els doblers d'aquest bitllet, sinó també a compensar-nos, ho dic perquè ara mirava i Lufthansa ja va anunciar que cancel·laria 50.000 vols. Clar, això vol dir que 50.000 operacions quedaran anul·lades en tota la gent que pot ser quedi a casa, que ja pot tenir un hotel, pot tenir una excursió, pot haver agafat, jo què sé, un spa, etcètera, i tot això s'hauria de recompensar de qualque manera.
Sí, sí, tot això s'ha de compensar. T'han de tornar el bitllet, el reemborsament, t'han de fer una compensació econòmica que en funció de la distància del vol va entre 250 i 600 euros i, a més, t'han d'indemnitzar si tu pots acreditar que doncs, tens contractades determinats serveis, hotels, activitats, excursions, tot això.
La gent denuncia o mos fa peresa?
Bueno, som un país que en aquest sentit mos costa. Amb el tema de les companyies aèries mos costa reclamar. I jo crec que és per s'import. Aquí pensant que estem parlant de 14 euros. Vol hotel voluntàriament no tornarà aquests 14 euros a ningú. Per tant, clar, la persona ha de ficar una demanda judicial a un jutjat, en aquest cas de Barcelona, és on tenen el domicili, per sol·licitar la devolució d'aquests 14 euros. Què passa? Que molta de gent, per import, diu, ni faig la gestió. I què passa? Doncs que 14 euros multiplicat per milers de persones, doncs ells aquí fan un negoci molt important.
Fan negoci. Algun consell final per aquells que hagin de comprar bitllets de cara a l'estiu? Vivim a unes illes, a vegades se viatja per necessitat, no només per plaer. Algun consell?
Sí, bueno, ara com hi ha companyies que ho estan publicitant, o almenys a la seva plana web, que tinguin molta de cura amb qui contracten. Per exemple, Lufthansa i ara Volotea ja estan traient aquesta política comercial. Per tant, molta cura intentar evitar contractar amb aquesta companyia. I si mos passa això, que sàpiga que aquests 14 euros serien reclamables i, per una altra banda, si mos cancelen el vol, que sapiguen que tenim un dret i que els hem d'invocar.
I sobretot que si en llegeixi la lletra petita en companyies com Volotea, que a mi personalment m'ha passat, que fa 2 Black Fridays me vaig comprar un bitllet amb ells, te diuen, te pots fer Volotea Plus, dius, serà fantàstic i tal, i, oh, sorpresa, en es més, perquè jo no som molt de llegir la lletra petita perquè estic un pot sec, resulta que si tu en es més no cancel·laves lo de Volotea Plus, te cobraven 100 euros. I clar, jo va haver un càrrec de 100 euros en el compte i després no me varen tornar, me varen dir, no, és que ho posava... I dic, sí, clar, és que me sap greu, la col·lecció de lupes, claro. Aquell dia me la vaig deixar dins la motxilla i no vaig aprofitar per mirar-ho. Per tant, aneu alerta, que de vegades allò barat acaba per sortir una mica
clar. Sí, efectivament.
Cristina Borrallo, que tinguis un molt bon cap de
igualment,
setmana.
Igualment, a vosaltres.
Petita pausa i tot d'una, parlam amb el doctor Joan Carles Marc. Fixeu-vos que just parlàvem de Sant Jordi, del Dia del Llibre, i doncs sí, ell té un llibre, volem donar-li la màxima visibilitat perquè tracta d'un tema tan important com és la prevenció del suïcidi. Tot d'una.
El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és participació. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears. Torna la Fira del Llongat a Espillerí, el 26 d'abril des de les 9 del matí. Desena edició amb gastronomia, artesania i activitats, cercavila, xaranga, show cookings i tardeo. I molts llongats fets pels nostres forners, també vegans i sense gluten. L'EMT reforça la línia 31 de bus. T'esperam, Ajuntament de Palma.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, IB3 Ràdio.
Seguim molt compromosos en aquest programa en la salut mental. Aquesta mateixa setmana hem parlat del suïcidi, de l'observatori posat en marxa pel govern, hem parlat amb un supervivent de suïcidi que ens ha deixat clar que la gent, quan té pensaments suïcides, no vol cridar l'atenció. Hem d'intentar llevar-nos tots aquests estigmes. També hi ha uns altres que diuen que la gent que es suïcida és feble i que hem de parlar més d'aquesta realitat sovint silenciada però que afecta milers de persones cada any. Idò, avui parlam i desmuntam alguns tabús, Joana.
Sí, tornem a parlar d'aquest tema perquè a Espanya més d'11 persones moren cada dia per suïcidi, una xifra colpidora que, més enllà de les estadístiques, amaga històries de patiment i també moltes altres vides que queden marcades per cada pèrdua, no? Precisament d'això parla el llibre Más de 11 vidas del metge especialista en salut pública i medicina preventiva Joan Carles Marc.
Un llibre que no només posa el focus en les persones que moren, sinó també en totes aquelles que continuen, familiars, amics, companys, que han d'aprendre com viure amb una absència i moltes preguntes que queden fora resposta. L'obra neix també d'una experiència personal de l'autor, marcada pel suïcidi d'un company de feina, i és fruit d'anys d'escoltar professionals, supervivents i familiars.
El saludem perquè ja és amb nosaltres. Doctor Joan Carles Marc, bon dia.
Bon dia, Marta.
Ara ho explicaven els meus companys. Segur que és un llibre molt íntim, molt personal, perquè parteix d'una història que li va, malauradament, tocar de prop. Com li va influir?
Me va influir molt. De fet, jo en aquell moment era director de l'Escola Andalusa de Salut Pública i realment va ser una història que va impactar a tota la gent de la meva institució, no? No ho esperàvem. Les morts per suïcidi normalment són inesperades. En aquest cas era un molt bon treballador. La mort no era relacionada en qüestions de feina, però va ser una notícia que ens va impactar molt i que hi vàrem treballar d'una manera molt directa en tots i cada un de treballadors, intentant-los escoltar, demanar les seves necessitats, parlar sobre el que volien dir, i realment vàrem treballar molt per intentar ajudar a tota la gent envoltant d'aquest suïcidi, d'aquest company de feina, perquè estiguessin millor i poguessin sortir millor d'aquesta situació. També vàrem ajudar els seus familiars, la seva mare, la seva germana, la seva dona i un seu fill, perquè creuen que havien de fer una feina conjunta global que permetés acostar-nos més a la gent que ho patia.
Joan Carles, deies que no vos ho esperàveu, igual que imagino que milers de persones que tenen al voltant algú que se suïcida no s'esperen, perquè no, aquella persona no donava cap tipus de senyal. No? També és una altra cosa que hem de desmuntar, hem d'eliminar aquest estigma, perquè no sempre hi ha senyals. Moltes vegades viuen en silenci aquest patiment i aquest dolor. I més enllà d'això, veiem en portada, veiem en imatges la portada del llibre, i és un iceberg, no? I veiem la punteta. Imagin que és molt gràfic i explica molt del que voleu explicar en aquest llibre, no? Que davall les xifres oficials hi ha davall moltes coses que no coneixem, moltes persones que desconeixem que ho passen malament, moltes persones que desconeixem que s'han suïcidat. I així podríem anar afegint frases darrere i a darrere. És un poc el sentit, no? D'aquesta portada amb aquest iceberg.
És així, Joana, és així. Realment, el tema del suïcidi va lligada a una idea de sofriment. La gent sofreix, ho passa malament, té dolor, i realment això a vegades ho veiem, a vegades notam coses, però no sempre els anotam, no? I la clau, de qualque manera, és que han de tenir han de posar les orelles, han de posar els cinc sentits per intentar estar a prop. Però està clar que no sempre ho podrem agafar, podrem ajudar i podrem servir a la gent, no? Però és important saber coses sobre la gent. És important que la gent en pugui parlar més, no? Si no creem espais de benestar, espais on la gent pugui contar el que sent en cada moment, el que li passa per el cap, el que sent de bo i de dolent en aquell moment, està clar que no podem ajudar. És evident, en aquest llibre hi ha històries de 20 persones amb les quals jo he parlat. N'he parlat amb molt més, probablement ja en duc més de 50 supervivents i supervivents de suïcidi. També he parlat amb 40 o 50 professionals que treballen en l'àmbit del suïcidi, i tothom parla des d'una perspectiva molt concreta, no? Record en Cecília Borràs, que és la persona primera presidenta de l'Associació de Supervivents de l'Estat Espanyol, i parlava en Cecília Borràs de lo difícil que era per ella fer un llit del seu fill. Tu fixa't quina cosa més dura. Feu llit perquè a veure si tornarà, no? Record també una història d'un escrit que se diu Contra el silenci, que ha fet un llibre d'Alberto Gómez, que deia que parla en Alberto de que va haver d'anar tirant la roba de que seva, del seu germà, sense dir-ho a son pare i sa mare perquè no en volien parlar, i de qualque manera totes les pitjades, lo que deixa aquesta història de vida d'una persona, com la vas llevant de vora, com la vas llevant de davant, no? Molt difícil realment, no? I per tant, aquest llibre lo que vol fer és acostar-se a qui se queden, a la gent que se queda després de qualcú que s'ha suïcidat. I aquesta és la història d'una gent que a vegades o silenci envoltant de suïcidi mata o fer o no ajuda, sense cap dubte, i de qualque forma jo he intentat acostar-me a aquesta gent que no pot parlar, que ha estat molt de temps en silenci, i li he donat una veu per intentar ajudar-li a que parlant-ne segurament li ajuda a estar millor.
Jo crec que donarà molt de recolzament a les famílies que ho han viscut, a les persones que quan llegeixin aquestes històries, sempre s'ha dit, i no sona a tòpic ni molt manco, no?, que ningú te pot entendre més que una persona que ha passat per aquest mal tràngol de la vida, no? I és veritat que els que se queden sempre se fan tantes preguntes, doctor Marc, per què no ho he vist, i si hagués pogut ajudar, i si hagués arribat a temps, no sé, a aquell sopar que vaig dir que no aniria, aquella conversa on ho vaig agafar el telèfon en un moment determinat. La culpa, malauradament, està molt associada a familiars, amics de les persones que han viscut una situació d'aquestes característiques. A mi la veritat és que també m'ha tocat de prop a la vida, i te quedes totalment marcat, i crec que és important parlar-ne. És molt, molt difícil, però ajuda moltíssim parlar-ne obertament perquè recolza les persones. És terapèutic.
Sense cap dubte, a Marta. La realitat d'aquest i si, aquest i si sí, que marca tant,
t'acompanya tota la vida.
Efectivament, no? Hi ha tantes, tant de i si hagués fet, i si hagués anat a veure-lo, si hagués cridat, si hagués... per tant, aquesta història de la culpa, però junt a la culpa, que és una cosa que marca molt, també hi ha la vergonya, l'estigma. És a dir, parlar de suïcidi no és tan fàcil. És un tema que probablement aquest temps n'hem anat parlant molt més, però sense cap dubte és un tema a la qual és molt difícil acostar-se. Jo he parlat amb gent que ja ho ha superat bastant bé i està en bona situació, i inclús gent que des del primer moment va pensar que era bo parlar-ne, dir-ho, xerrar-ne, contar que el seu fill o la seva filla s'havia mort per suïcidi, però no tothom és així, no? La veritat, hi ha una història d'Ana Maria de Quesada, una història d'una persona que ara fa feina per la prevenció del suïcidi, i conta que ella se'n va donar compte quan era als Estats Units, quan va sentir que una persona que estava a un curs amb ella va contar la seva història i va dir, ostres, fa 15 anys que m'ha passat això i no està capaç de contar-ho. Fins a 15 anys on el silenci m'ha marcat, on he estat dins jo sense poder dir res envoltant d'aquesta idea del suïcidi, no? I, per tant, poder parlar és intentar llevar aquesta culpa, aquesta vergonya, aquesta estima, aquest tabú que mos marca tant el tema del suïcidi. I, per tant, la soledat lligada al suïcidi l'hem d'intentar llevar, i aquest llibre, bàsicament, el que cerca és poder parlar-ne, parlar... probablement salva vides, el silenci probablement no ajuda, probablement el silenci mata de qualque forma, i per tant és un llibre per ajudar la gent a sentir-se que hi ha gent a prop, que hi ha gent que pot ajudar, que hi ha professionals que escolten, que hi ha professionals que estan per ajudar a tota la gent que té una situació difícil.
Doctor Marc, sempre és un gust. Se presenta avui el llibre a Granada. L'esperam a la tornada. Notícies i continuem. Una abraçada molt forta.
Una abraçada.